Les hommes y volvaden van, ja veré, ja veré.
Dir adéu és un art que en la seva versió més refinada no necessàriament passa pel drama. Més aviat al contrari, dir adéu amb una barreja de serenor reflexiva i humorisme autoirònic només és a l'abast de creadors tan elegants com Julian Barnes. El gran escriptor anglès acaba de publicar el seu últim llibre, el títol amb el qual diu adéu a la literatura. Es diu justament Comiats i torna a ser un exercici d'estil marca de la casa on els records i el paper de la memòria fal·lible tenen un pes substantiu. Homenatge, per tant, maragda, avui a Julian Barnes, un autor que se'l mereix i com. Amb un repàs global de la seva obra, amb diferents títols, diferents etapes, que comença per aquest últim llibre, Comiats. En parlem amb el seu traductor, a l'editorial Angla, d'Alexandre Gombau, i en companyia en Jordi Puntí i en Borja Bagunyà. Obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il?
Som-hi, què en queda? Ja ho veurem al llarg del programa. Avui obrim saludant en Jordi Puntí. Com estàs?
Molt bé, què tal?
Borja Bagunyà.
Hola, hola.
Ja ho sabeu, avui amb moltes ganes d'homenatjar aquest octogenari, aquest escriptor fantàstic que tant ens agrada, que és Julian Barnes, i que acaba de publicar el seu últim llibre, literalment, Comiats, així es diu, amb la traducció d'Alexandre Gombau i Arnau, un llibre molt barnesià, en molts sentits, no? On tornem a trobar aquesta hibridació de gèneres, una mica de fragmentació, també les referències constants a la literatura pròpia i aliena. Per tant, amb tots els ingredients, també per ser, des del títol, no? Tots els ingredients per ser un llibre trist, fins i tot, sobretot pels lectors, i en canvi travessat també de pinzellades d'humor, que això també és una cosa molt barnesiana. Me'n vaig cap al final, a la pàgina 197, i aquí ho explica una mica, diu: pel que fa a mi, ara tinc 78 anys, i aquest serà definitivament el meu últim llibre. El meu comiat oficial, la meva conversa final amb vosaltres. Acabar el meu últim llibre a temps i llavors guardar silenci té almenys aquesta conseqüència útil. Significa que no quedarà estroncat, com Brian Moore temia, en plena escriptura. D'aquesta manera resteu capacitat d'influència a la mort. És a dir, constantment fins i tot, no?, fa autoironia sobre aquesta mateixa idea. Dic que també trist perquè, entre altres coses, de seguida ens explica que arrossega un càncer que no el matarà, però que l'acompanyarà tota la vida i que el metge li diu, en fi, t'hauràs de tractar fins l'últim moment, no? De manera que un Julian Barnes, que aquest any, deia, en fa 80, i que s'acomiada de la millor manera possible amb un llibre molt bo, a mi m'ha agradat molt, com a mínim, i que parla, sobretot, entre altres moltes coses, també d'una cosa molt barnesiana, que és els records i la memòria, no? Aquí, si recordeu, a l'inici fent el joc de paraules amb aquest I am, no? O IAM, que són les sigles d'involuntarietat autobiogràfica de memòria, i a partir d'aquí la Magdalena Proust, no? Potser és el seu llibre també més proustià, malgrat que no li entusiasma Proust. Recordem que Barnes és el més francès, com diu el tòpic, dels escriptors britànics, no? De manera que com l'heu llegit? I bé, avui no només anirà de comiats la cosa, també anirem explicant i repassant alguns dels títols que més ens han acompanyat de Julian Barnes, perquè són molts anys, gairebé una cinquantena, no? Perquè el Lloro de Flaubert fa 40 anys, en va fer 40 anys fa ben poc, per tant, i era la tercera novel·la, per tant, gairebé 5 dècades escrivint i acompanyant-nos, i ara acomiadant-se.
Per on comencem?
Clar, clar. Jo he començat pel final, que sí, és el sí, més recent, no?
Sí, anem a veure, primer de tot, el destacar una idea, que una cosa, vaja, més que una idea, que és el fet que algun escriptor decideix deixar d'escriure, que és molt poc habitual. Intento pensar en algun nom, amb bé, sobretot el cas de Philip Roth, no?, que ho va dir, segur que n'hi ha més, però no és una cosa, la idea de programàtica, de dir, mira, això serà el meu últim i això és el que quedarà. Llavors, a partir d'aquesta idea, aquest últim llibre, jo el veig molt clar. Si tu escrius sabent que això serà el teu, d'alguna manera, clar, i em permeteu el tòpic, el testament, sí, literari, jo el veig un llibre molt de poètica, d'explicar, sí, què és el que ha volgut fer, el que li ha sortit durant tota la vida, no? Tot i que, evidentment, ha anat variant molt, i avui repassava una mica, perquè, evidentment, la memòria també és curta, però repassava el primer llibre seu que vaig llegir fa 30 i pico d'anys, que era abans que ens coneguéssim, I una mica seguint el que diu ell, recordava coses que no van passar en aquell llibre. O sigui que jo, la meva memòria ja les havia
tergiversat. Els records traeixen, no? Que és una cosa que ell va dient.
Sí, que a més els havia tornat més... Però bueno, ja hi tornarem després. Els havia tornat més agressius, podríem dir així, no? I no ho és tant. Crec que és un llibre més amable del que jo recordava. Però crec que sí que hi ha en aquest llibre aquesta sensació de dir, mireu, això és el que jo he anat fent sempre, és el que m'interessava, i crec, i aquí potser dissentirem una mica, crec que és millor l'explicació i és millor aquesta veu narradora que va sortint que la història en si. O sigui, jo tinc, per mi, la història del mig d'aquesta parella que són la Jean i la Stephen, que ens la serveix amb dos trossos, cosa que està molt ben pensat, vull dir, perquè et crea també una expectativa, i a més, ell ja te la dona d'entrada, és una història que va passar amb 40 anys de diferència i tal. Aquesta història en si m'ha interessat poc. He pensat, sembla una mica material de rebuig que al final de la vida l'ha tingut tota la vida i no l'havia fet servir, i ara li va bé, però en realitat li va bé per explicar al rerefons, no? Al revés de la trama, sí, per entendre'ns, explicar com arribes a escriure una història així, i per mi és molt útil i és molt gratificant, en el sentit que em permet entendre millor també altres llibres seus, no? O em fa revalorar altres llibres que m'agraden molt i que després també en podem parlar.
I tant. Borja.
Sí, ara jo recuperava també això que deies sobre aquests llibres tristos que en realitat sempre acaben sent divertits, perquè Barnes, malgrat ser el més francès dels britànics, no deixa de ser britànic.
Exacte.
I és sempre... la gràcia, eh? Jo crec que és la gràcia, aquesta barreja.
Sí, perquè té aquesta capacitat que ha anat sofisticant al llarg, jo crec, de tota la seva carrera, de tota la seva obra, no m'agrada parlar de carrera, de tractar temes greus, profuns, diguem-ne, de recorregut, amb aquesta lleugeresa que no és simplicitat, que no és superficialitat. I crec que aquesta idea de la lleugeresa, que és una mica el que agafava Calvino en les seves lliçons famoses, aquesta lleugeresa, jo quan vaig llegir les lliçons de Calvino, vaig entendre, per exemple, la poètica Barnes, no? De no caure en un excés de solemnitat, cosa que seria molt fàcil en un testament literari, de no caure en un excés de melancolia o d'autocompassió, cosa que seria possible no només en aquest comiat, sinó en el Levels of Life, no? En els nivells de vida, per exemple, en el qual tracta, doncs, part de les coses que li han passat, doncs, en aquests últims anys, i que no són pas coses amables, des de la mort de la seva dona i companya de vida, diguem-ne, llarga, fins a aquesta qüestió, diguem-ne, de l'entrada de la mortalitat en la pròpia escriptura. I jo crec que això és el que a mi m'ha del comiats. Ara entrem en qüestions poètiques, que sí que hi ha coses molt interessants, però una de les coses que més m'ha escruixit és una pregunta, jo crec que tots els escriptors, i per extensió tothom, però els escriptors, va passant al llarg de la vida, i aquí Barnes m'ha ajudat a veure una cosa que podia passar, doncs, a mi d'aquí 40 anys, no? Però que és aquesta entrada progressiva de l'horitzó de finitud. M'explico. No aquesta idea de dir, bueno, tinc tota la vida per anar... Tinc per sempre, no? Quan diem tota la vida, moltes vegades diem per sempre, no? Tinc per sempre per anar escrivint. Hi ha un moment en què dius, no tens per sempre.
No.
El temps és limitat. I no només perquè cada dia treballes més i tens menys temps per escriure, com perquè no viuràs per sempre, no? I això que és una ombra que a mi ja se m'ha fet present de dir, bueno, he de triar, no?, què escric, o he de prioritzar temps. En el cas de Barnes és ja d'una radicalitat molt bèstia que ho explicava des d'aquesta por a ser interromput per la mort, no? Una mica amb això que tu llegies ara, David, de dir, bé, per evitar justament aquesta interrupció, m'hi avanço jo.
Sí, sí.
Però alhora, avançar-m'hi vol dir que jo he de clausurar la meva pròpia obra. I aquí hi ha una paradoxa que trobo que és molt, molt profunda, que ell tracta amb una lleugeresa en el millor dels sentits, però que ressona molt profundament, que és o t'obres de la possibilitat de que la mort t'interrompi, o tu mateix has d'avançar-te a la mort i clausurar la teva escriptura. I això em sembla que una de les coses que més m'ha ressonat, a banda de, que si voleu hi entrem, tota aquesta elaboració que a mi m'ha fet també repassar totes les lectures barnesianes que havia anat fent, de la qüestió de memòria, record, oblit i relat, no? que és crec que és un tema que està present, i almenys ja en el Lloro de Flaubert ja està allà tractat, o en la història del món. Bueno, ara entrem
les, a repassar. Exacte, les anirem citant. Això em recorda també una... No recordo en quina pel·lícula, una frase de Woody Allen, diu, això ho publicaré quan em mori o pòstumament, el que passi abans, no? Doncs una cosa bona d'abans és que no ha decidit quina era la seva novel·la pòstuma abans que fos pòstuma, no? I no a la Salinger, és a dir, no decidint-se retirar del món i de la publicació, sinó d'una altra forma. Deixeu-me saludar també l'Alexandre Gumbau, que el tenim en línia. Com estàs, Alexandre?
Hola, bon dia. Bé.
Bon dia, gràcies. Traductor de Julian Barnes, vaja, i de molta altra gent, diem-ne, però Barnes crec que és un trànsit també, que l'has anat acompanyant en català a Angla. Ja són... quants títols? No voldria errar. Els tens més o menys controlats?
Que jo hagi traduït com 12, em sembla. Entre 10 i 12.
Sí. Entre, ja, en principi, si res no canvia, que suposo que no, en principi no en traduiràs més. De Barnes, com t'ha anat el comiat amb aquest text? No sé si per tu també ha estat una traducció un pèl diferent, perquè sabies amb què tenies entre mans.
A veure, Barnes no és fàcil de traduir. S'ha d'anar amb molt de compte, perquè ell t'explica les seves històries o els seus llibres d'una manera molt planificada, encara que sembli que no, que tot és improvisat. No, no és així. Ell té molt clar el que vol explicar i, per tant, has d'estar alerta en quines frases fa servir i quan les ha fet servir, recuperar-les, o termes, no? També quan toqui. És un home que no posa les coses fàcils, els traductors. A banda, hi ha, a més, hi ha aquestes coses com l'IAM que heu comentat.
Sí,
no?
Sí.
Que...
No, però està ben resolt, perquè al final, si no ho poses així, no s'entén el joc que està fent, clar. Vull dir que...
Sí. Si no, doncs arribes a un atzucac i ho has de salvar tan bé com puguis, no? Però no és fàcil.
Però això, per exemple, però això té encara remarca més el mèrit d'una bona traducció, com és el cas, perquè sí. El que en anglès no perceps tu com a traductor com a fàcil, en canvi en català llisca de meravella, és a dir, és molt llegidor. I això vol dir una feina, una elaboració, i pensar cada frase i cada paraula, no posar la primera cosa que et ve al cap, m'imagino.
No. Són traduccions que s'han de rumiar molt. Un cop la lliures, sempre tens aquell ai, amb això, a veure com quedarà i si ens haurem de barallar després, no? De retocar-ho o com. Bé, són autors que ja ho tenen, això, i ja ho tens previst, i a la seva obra sempre m'he trobat.
Per tant, jo...
coses d'aquestes en els diferents llibres.
Sí, per exemple, en quin títol recordes més, si m'ho permets, més tortura lingüística, de dir, hòstia, m'ho ha posat difícil, tinc migranya, necessito un cap de setmana fora.
Per exemple, el primer perquè no...
El primer que vas traduir, que va ser?
El primer que li vaig traduir va ser Res a tema.
Això.
A més, el tema, el tema, no?, el que tracta és la mort, principalment, sí, sí. I es va fer una mica dur.
Clar.
Vaig acabar allò que deies, això, no? Necessito un parell de dies per desintoxicar-me.
És que és un llibre d'una sensibilitat extrema i d'un tema radical, diguem-ne, no? I realment devia ser molt, molt complex. Em puc imaginar perfectament. Una pregunta, Alexandra. Amb ell has tingut contacte? Heu parlat alguna vegada o li has consultat dubtes o així al llarg d'aquests anys?
A veure, els traductors generalment no tenim contacte amb els autors. Molt rarament els podem consultar coses. M'ha passat alguna vegada i recordo una autora, em sembla que era l'autora de Brick Lane, és una autora britànica.
La Mònica Ali.
Mònica Ali, de Bangladesh, exacte. I em va sorgir un problema a la traducció i li volia consultar. Rarament vaig tenir la seva adreça electrònica i no em va contestar mai, o sigui que...
Vaja.
És així, o sigui... És una feina molt solitària i has de resoldre els problemes al teu aire i com puguis.
Clar.
I a ell, sí, l'he conegut quan va venir aquí a Barcelona a xerrar al CCCB i el vaig conèixer personalment. Bueno, la típica conversa entre traductors i autors de quines dificultats has tingut i res, i sobre trivialitats del moment, no?
No, trivialitats no. Va ser sincer, li vas dir que era molt difícil?
No li vaig dir això, perquè sent sincers o francs, tots els autors tenen les seves coses.
Clar, clar.
I sempre has d'estar molt atent. Mai prendre't un llibre a la lleugera tots tenen les seves coses a dir i has d'estar atent per fer-los justícia en el text en què estiguis treballant.
Clar. Escolta'm, i deies el res a tema, el primer títol, sí, que vas traduir. No sé si entens com a lector, ara et pregunto, Alexandre, algun de favorit, de dir, home, doncs aquest, fins i tot, malgrat haver-lo traduït jo, me l'he tornat a llegir o hi torno,
sí,
a traduir.
Sí, aviam. A veure, a mi qualsevol de les seves obres m'agrada molt, molt. Qualsevol, eh? I un que no se'n parla mai, i a mi realment em va agradar molt, és Pulsacions, que és un llibre, és un recull de contes breus, i a mi em va encantar. El vaig trobar magnífic. És que no sabia triar quin m'agradava més. En diferents contes hi ha un que queda una mica més despenjat, que es diu El retratista. Uh-huh. Està situat, l'acció està situada al segle XIX i queda una mica com diferent dels altres, no? Que són més actuals i temes d'avui dia. I aquest és d'un pintor que fa retrats. Uh-huh. No sé, a mi tot aquest llibre, tots els contes em van encantar. És que no sabia quin triar.
No cal que em triïs. Ja ens el quedem també, perquè és veritat que quan parlem d'abans, a vegades, no? Home, és un...
I tots són novel·les, i sí, aquest estil seu, no?, que barreja realitat i fantasia, no?
Sí, sí.
Però aquest em va agradar molt, molt, molt. A més, era quan em sembla que acabava de perdre la seva dona, no estic segur, eh? I hi ha un que recorda unes vacances que feien en un poble perdut de la costa, uh-huh, i em va agradar molt. Sí, sí. La manera d'explicar tot el que recordava era realment una sensibilitat que surt de la norma, eh?
Sí, sí, això és innegable. I els records tant en vida com en el traspàs, perquè efectivament el dol, que abans ho dèiem, és una de les qüestions que, no?, que ha travessat també la mort, deies, amb res, sí, a tema, però vaja, a nivells de vida, recordo, també vam fer un maragde sobre nivells de vida, que és un llibre també particularment dur. Aquí també en el comiat també hi surt fins i tot la pròpia mort i com la seva dona la gestionarà, la por de, no?, de l'abisme aquest. Mm. Que, és un tema que no està tractat tràgicament, té, com tu bé dius, una sensibilitat jo crec que molt, molt, molt remarcable, no?, a l'hora de... que forma part també, i de tant en tant et trobes aquest contrapunt de l'humor en un tema així, que s'agraeix molt també perquè si
sí,
no, vaja...
Sí, sí.
Alexandre Gombau, escolta, moltes gràcies per la finesa d'una traducció que ja ens ho has explicat, de Julian Barnes. No és l'escriptor més fàcil del món per traduir de l'anglès al català, però el mèrit d'una bona traducció com les teves és que ens ho fa passar molt bé com a lectors. I això...
Doncs moltes gràcies.
Al darrere hi ha molta feina.
Perquè és que això normalment els traductors no ens agraeixen la feina que fem i és una feina molt solitària, precària també, i no sabeu el temps que s'inverteix en fer un bon llibre que després es pugui llegir bé i sigui entenedor i que t'ho agraeixin, doncs mai està de més i realment us ho agraeixo molt.
Que bé. Doncs escolta'm, gratitud compartida. Molt de gust i l'enhorabona un cop més. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies. There are places I remember. Som-hi, avui a Ciutat Maragda, ja ho sabeu, homenatjant Julian Barnes en el seu comiat literari, perquè Comiats és el títol de l'últim llibre, així ho ha explicat, que publica, si no ens enganya, ha publicat i ha traduït per Alexandre Gombau, que n'acabem de parlar tot just, i que feia referència també a aquest Pulsacions. Jo deia, esmentava aquest conte, que és també, un cop més, no?, el que ensenyes, el que explica una història, les diferents històries que pot explicar un relat breu, si el teniu present, si l'heu llegit, no? Un nen que va a la perruqueria i una de les coses que es fixa és en els pèls dels senyors grans, no? En llocs diferents, al darrere l'orella i en llocs poc habituals, no? I com aquell nen es va fent gran, i com ho explica abans, és una sensibilitat, que és un conte que li tinc un amor especial, però vaja, que avui tenim molts títols abans que volem tractar, partint d'aquest comiat. Jo deia abans, el llibre més proustià, hi ha un moment molt divertit que Julian Barnes diu: esmento força Proust en aquest llibre, me n'adono, però el cito principalment per discrepar-hi, que serà també meravellós, no? És a dir, home, soc molt... no soc proustià, però aquí va sortir en Proust de la mateixa manera que Flaubert és el protagonista d'un altre.
No és proustià, però tota la idea de la memòria i de reconstruir a partir, mira, ara mateix això que tu deies, de fixar-se en els pèls dels senyors grans, sí, diguem-ne, aquests detalls, pot ser una magdalena i pot ser una olor i pot ser el que vulguis, no? Però aquests detalls són els que molt sovint engeguen la història i engeguen la narració. Jo crec que en el seu cas, a veure, coses que tenen a veure amb l'èxit, per què agrada tant i d'una manera tan àmplia? Primera, crec que té a veure amb el fet que es poden explicar els seus llibres, molt sovint pots explicar-los d'una manera, evidentment, vaga i així com molt bàsica, diguem-ne, però que pots, d'alguna manera, les pots explicar. Després, crec que té una gran proximitat, aconsegueix una gran proximitat amb el lector. Tu el llegeixes i molt sovint tens la sensació que està parlant amb tu directament o que t'està explicant una cosa molt a prop, no? Que és el que es nota molt en aquell llibre, que ell crec que... En Comiats, vull dir que ell ho fa d'una manera molt explícita. Sí. O sigui que... I que se n'en va per les branques. En el fons, la història d'aquests... M'agafo la història aquesta perquè és la més llarga, eh? Perquè després hi ha, diguem-ne, al mig hi ha aquesta reconstrucció de tot el seu episodi, de com descobreix que té càncer, que diuen pot ser una leucèmia o no, no? Sí, sí. Que és un diagnòstic del metge, de la doctora, que li diu que dius, bueno, potser... Però és així, ell ho justifica molt bé. Bueno, la història aquesta, doncs, té això que se'n va molt sovint per les branques. En realitat... La parella i tot, evidentment, l'interessa, però l'interessa més per poder anar-la vestint. Hi ha molts moments on es dirigeix directament al lector. I crec que aquesta proximitat és un altre dels fets que fa que arribi bé. I després... I aquí em permetré una comparació una mica rebuscada o inversemblant. Aquesta sensibilitat per entendre... l'ànima humana del comuna, diguem-ne, sense haver d'anar a llocs extraordinaris, però sense rebaixar el nivell, perquè al final Flaubert, diguem-ne, el llor de Flaubert, que és un llibre que va posar de moda Flaubert, quan ningú llegia Flaubert, sí. Per dir-ho així, no? Bueno, el punt de risc, aquesta sensibilitat a mi em fa pensar en un escriptor català que no és que s'assemblin, però que tenia aquesta mirada també, sobretot els últims anys de vida, que és Espinàs. L'Espinàs, quan fa 80 anys, fa aquest llibre que es diu Temps afegit.
És veritat.
Que es diu, mira, la mitjana et diuen que viuràs 80 anys, doncs ara jo ja passo, doncs ara faré un llibre sobre què vindrà, què pot venir després. No, és una manera de tancar, sense tancar també, no? I després, sobretot en els seus articles, aquesta fixació a vegades per detalls molt petits de la vida que poden concentrar i de la cosa més quotidiana, no? D'una botiga, d'això, de la perruqueria, que poden concentrar tota una explicació, crec que és un altre dels fets que m'hi fa pensar, diguem, no?
Sí, jo volia matisar, a més, que estem aquí dient molt alegrement que no és proustià, però simplement perquè ho escriu Barnes, i jo no sé si ens n'hem de refiar.
Sí,
és a dir, a mi em sembla justament que vol no ser proustià perquè n'és molt. Llavors, hi ha alguna cosa, i potser hi discrepo, com tu molt bé deies, David, no? Discrepo en certs punts, o en certes propostes estètiques, però al final, tot el tema que m'ha fascinat també del llibre, que és tot això de l'IAM, no? D'aquesta idea d'una memòria autobiogràfica involuntària, i aquesta... possibilitat, no?, de que tot el que tu has oblidat, reprimit, no?, i al qual tu no hi tens accés directe, que és la idea de la memòria involuntària de Proust, es pugui recuperar de cop, no?, aquesta idea de l'home que recorda de cop tots els pastissos que ha menjat mai, que aquí et connecta amb Proust, però també et connecta amb aquesta altra idea tan proustiana, que és el Funes de Borges, no? És a dir, bàsicament tots aquests autors de la primera meitat de segle que van anar a buscar i a regirar el que ell també tracta molt, molt directament, que és aquest suposat lloc, o aquest presumpte lloc de la identitat. És a dir, som en la memòria, som en la mesura que recordem i ens recordem, i allà fem tota aquesta feina d'emmirallament, de narració, d'entramar una narració de la qual sorgeix el nostre jo. Aquest és un dels temes barnesians per definició. I justament aquesta idea de l'IAM és una idea màximament proustiana, passada, doncs, per passades contemporani, pels sedars, diguem-ne, gairebé irònic, gairebé impossible, gairebé Oliver Sacksià, no?
Sí, sí, és que el llibre comença com un assaig d'Oliver Sacks. Oh, sí, sí, home, estic llegint, sembla que estigui llegint. Sí, sí, sí. I amb una cosa que
és, crec... Perdona, una cosa que compartia, amb Sacks, aquesta lectura de casos clínics estranys.
Sí, sí,
eh,
totalment. I amb una cosa, amb un afegitó, que no sé com ho veieu vosaltres, que és que, tot i que és d'una bonhomia notable, molt sovint a l'hora d'explicar, no evita la procacitat. O sigui, és capaç de ser molt procaç, de ser realment verd en moments i alhora de ser desagradable. I aquí, en aquest inici, hi ha algunes imatges que a mi... Que és aquella típica imatge que estàs a Google, busques alguna cosa i et surt una foto d'una gola trepanada i dius, no ho volia veure, això, no?
Abans d'anar a dormir, sí.
I ell t'ho explica, però t'ho explica molt bé, ho entens, diguem-ne, i la gràcia és que realment comença com una mena de tractat mèdic, i de mica en mica, pel pes d'això que tu deies, de la memòria, i pel pes de com ens afecta, i el cas aquest concret de la repetició, és el que et porta a fer-ho més literari, diguem-ne, no? Allunyar-te de la part científica,
podríem dir. I tocar un dels grans temes... No?
Que ell ho fa molt, també, perdó, d'introduir aspectes purament d'informació que ha tret de vés a saber on. Ah, uns aborígens, me recordo, en un llibre parla d'uns aborígens, d'una tribu aborígen d'Austràlia, em sembla que és, que no coneixen l'enllaç o el fet que el sexe estigui lligat amb la reproducció, sinó que per ells el sexe és purament diversió i que la reproducció és una altra cosa, no? Bueno, això és una informació que la deu haver tret d'algun lloc i que en el seu moment, com amb tantes i tantes altres coses, li va bé. Igual que la literatura. Sí. Que això, clar, jo crec que és l'exemple més clar d'escriptor que veu del que ha viscut, del que ha llegit i del que, d'alguna manera, del que imagina, no? Que aquí podríem, fins i tot, hi ha un moment on pots començar a dubtar, perquè quan li cal inventar-se el nom d'una persona perquè no se'n recorda, perquè evidentment la memòria té molts forats, no? I quan li cal se l'inventa el nom, i llavors pots acabar pensant, bé, i aquesta història que ens està explicant d'aquesta parella, i si s'ho ha inventat tot?
Totalment. Bueno, és el narrador no fiable que ens fa creure que també no és Proustià quan en canvi ho és.
Exacte.
I és aquesta idea que tematitza en el fons, i per això també és tan brillant, que els records són falibles, no? I en conseqüència, tot el que t'està explicant pot partir d'una cosa inventada i aquesta mateixa cosa de dir com, fins a quin punt podem conèixer els altres o coneixem només el record que tenim de quan hem estat amb els altres, no? Sí. I és una cosa també brillant.
Totalment. És que aquí hi ha una cosa de Barnes que a mi m'ha seguit passant amb aquest llibre i m'ha alegrat molt i m'ha fet molta llàstima. Ja no en tindrem més. Però que és aquesta capacitat seva d'estructurar llibres que t'acaben deixant amb dilemes i amb preguntes obertes, vives i importants. És a dir, tu després d'un llibre de Barnes, molt poques vegades no deixaràs de recollir-li la pregunta o alguna de les preguntes i seguir-la mastegant durant temps. A la història del món en 10 capítols i mig, tu surts, entre moltes altres coses, preguntant-te, dir, clar, clar, de què està feta la història? Aquesta idea que tenim de que la història és lineal i compacta i progressiva, te la desmunta, te la fragmenta i te la retorna. Llavors et diu, ei, que la història no és allà fora com una cosa objectiva, com una dada, com una realitat, sinó que la fem. Llavors aquí t'obre tot el món de preguntes de i què fem, quan fem història i des d'on la fem, i per a qui la fem, i per a què la fem. És a dir, són a mi cada llibre de Barnes et t'obre un món de preguntes que no deixes de resoldre o amb les quals no deixes de barallar-t'hi tota la resta de la teva vida. En el cas de Comiats, una de les preguntes que jo em feia, no sé si us ha passat el mateix, seguint aquest fil de la memòria, no?, i de la identitat, és dir, ostres, seria millor recordar-ho tot en el sentit d'aquell aquest lament que de vegades fem, oh, ja me n'he oblidat d'allò, el detall, o la tergiversació, o necessitem oblidar per poder sobreviure? Que seria una cosa més funes, no?, en aquesta línia de que recordar-ho tot es tornaria invivible, perquè, com deia Borges, no?, per recordar un dia trigaves un dia, no? Llavors, alhora, Barnes agafa aquesta pregunta i crec que és interessant que en parlem, perquè la creua amb el que crec que és un dels seus interlocutors de ja fa uns quants anys, que són les lliçons del 60, que es van publicar el 67, de Frank Kermode, que es titulaven The Sense of an Ending, no?, el sentit d'un final.
Que és un dels llibres
de Barnes.
Premi Booker, crec.
Allà es fa explícit, però clar, no sé si heu llegit les conferències de Kermode.
De Kermode, no.
Kermode va dictar aquestes conferències el 1965 en aquest college, que sempre em costa pronunciar, que és Bryn Mawr. No sé, sí, bueno, sí, busqueu-lo, sí, i m'entendreu, si no el coneixeu. I és aquest tipus de llibre de conviden a un crític de renom, dicta una sèrie de conferències, després es publiquen un llibre, això va ser el 65 i el va publicar el 67. I allà Kermode plantejava una cosa que m'ha alegrat tornar a retrobar en el Comiats, que és una idea fonamental, que és dir, per viure el nostre present, els nostres moments presents, per dir-ho així, com a presents amb sentit, hem de fer una doble operació, que és imaginar-los un principi i imaginar-los un final. Per què? Diu Kermode. Perquè el present només té sentit en tant que es relaciona amb un lloc del qual prové i es dirigeix cap a un lloc cap al qual va. És a dir, sigui d'aquest matí he sortit i després aniré cap allà, o estic en una època de la meva vida que va començar fa 6 o 7 anys i que m'està portant a alguna cosa que acabarà d'aquí 6 o 7 anys. És igual. Diu Kermode, sempre estem lligant el nostre present amb una, diu, ficció de principi i amb una ficció de final. I gràcies a això podem viure la nostra vida com si tingués sentit. Després Kermode diu, el model total d'això és la Bíblia, no? Que s'inventa una gènesi i ens projecta cap a un apocalipsi. I a partir d'aquí fa moltes altres operacions. Però crec que és una idea que Barnes travessa gran part del que ell problematitza com la labor de tot escriptor, que és decidir quan comença una història i quan l'acabes. I pensava que justament en el comiat, d'aquesta doble part que tu deies, l'història de Jean Stephen, no? Que diu, bueno, l'inici de la història i tinc el final, que no tinguis el mig. No?
Exacte.
Com em faig càrrec de tot això? Però és que alhora ell està fent aquest gest de posar un final a la seva història com a escriptor. O sigui, ho veia d'una complexitat, aquest últim llibre, impressionant. Però crec que és interessant, si sou bernesians, realment val la pena. És un llibre relativament breu que va editar Hedissa i que ara s'ha reeditat fa...
El de Kermode, vols dir?
El de Frank Kermode.
Ja el buscarem.
Sentit d'un final. El recomano molt també per veure un dels interlocutors del que deia el Jordi Vans, que configuren la poètica de Barnes, de la seva manera d'entendre l'ofici d'escriure.
Hi ha un altre llibre, ara m'he fet pensar, per portar-ho igualment, un altre llibret de Barnes que va publicar també amb Alexandre Bomba com a traductor fa molt poc angle, no sé si el teniu present, que es diu Canviant de parer.
No? Sí, no l'he llegit.
És un divertiment intel·lectual, per dir-ho així. És un articlet, no arriba a, vaja, no arriba a les 80 pàgines, no? On exposa des de diferents àmbits, en fi, la vida personal, la política, la literatura, aquesta cosa tan humana i tan, a vegades, inevitable, jo diria fins i tot necessària, de canviar d'opinió, de tenir una opinió un dia i al cap d'uns anys... Però és molt bonic perquè també aquí convoca, com si fos un ritornello de tota la seva obra, la idea dels records falibles, no? Perquè quan parla dels llibres, ell diu a vegades que s'ha hagut de reconciliar amb escriptors que inicialment no, diu, jo a Foster no podia amb ell, no vaig poder, vaig començar per un lloc equivocat o el que fos i tal, i en canvi al cap dels anys vaig obrir no sé quin altre llibre i aquí em vaig posar, o potser el Julian Barnes de 20 anys el va llegir malament o el va llegir d'una forma i no el recordava així, i és molt bonic tot el capítol sobretot del llibre, no? Diu, hi ha un canvi de parer menys freqüent que encara resulta més enriquidor, quan un escriptor que anteriorment no et feia ni fred ni calor i que de fet gairebé menys tenies, de sobte et fa el pes i t'adones amb sí, una mena de joia, que per fi li veus el què. I aquí parla de Foster, però també d'altres, no? I de Fort Maddox Ford i tal. És un llibre molt... És un divertiment, però com que és Julian Barnes, també val molt la pena, sí, no? En la col·lecció
això
aquesta.
Això feia la Vivian Gornick, no? També amb aquest llibre, sí. Últim llibre, un dels últims llibres, de retornar a llegir amb el pas dels anys i veure com ha canviat el llibre, però també com has canviat tu. No?
Això mateix.
I això em porta també... Torno un moment a Comiats i el que deies tu, Borja, d'aquesta part del mig, allò que no sap, no? Clar, té l'inici, té el final i no té la part del mig. Hi ha un altre element que crec que són... O sigui, dos elements que crec que hi juga molt aquí i que en general juga tota la seva obra, que és el confident, la persona que sap. És molt curiós, perquè ell, el narrador, és el confident d'aquesta parella, per separat, t'ho explica, es troben per separat, però, clar, el que no sabem és que què diu la parella d'ell, que és el punt negre, o sigui, diguem-ne, l'angle mort, podríem dir, no? No arribem a saber això, però, en canvi, sí que hi ha un joc constant entre el que sabem i el que no sabem de l'un i de l'altre, perquè ell té... És com la paret del frontón, no? Ell rep totes les informacions i ens les transmet, però, en canvi, ells dos no ho saben. Que això... És un altre dels... Jo crec que un altre dels temes o dels aspectes que surten molt sovint en els seus llibres, que és el triangle. O sigui, sempre hi ha tres persones, o no sempre, però vaja, majoria de vegades hi ha tres persones, sobretot el que són novel·les, eh? I la relació d'aquestes tres persones al llarg del temps, en el pas del temps. Mm-hmm. L'única història, tu abans deies aquestes frases memorables que et posa, no? Sí, a l'inici de l'única història, que me l'he tornat a apuntar avui, què preferiríeu, estimar molt i patir molt, o estimar poc i patir poc?
Però és que són aquelles preguntes que ja, un cop la sentida ja t'acompanya tota la vida.
Sí.
Ja està molt ben formulada.
A mi em porta amb un vers d'Oden que és... If equal affection cannot be, let the more loving one be me. O sigui, si no pot ser que ens tinguem la mateixa afecte, que jo sigui el que estima més, no?, dels dos.
Que fort. Amb això que deies, Jordi, dels triangles, recordo, jo no sé si és dels primers llibres que vaig llegir en tàndem, de Julian Barnes, perquè són una mica llunyans. L'un és del 91, una novel·la es diu Talking It Over, que es va trobar com a Parlem-ne en català, Hablando del Asunto en castellà, que efectivament és un triangle, són tres amics, no? Sí. Però no sé, Oliver i Gillian, crec que es diuen, es casen, però en canvi el tercer amic li agrada encara a ella. I això està construït en forma de monòlegs. Són tres monòlegs i cada capítol es van alternant, narra un, narra l'altre, no? És a dir, són tres veus que es van alternant. Aquesta jugada és interessant des del punt de vista novel·lístic, però el que ha de fer 10 anys més tard, encara ho és més, que és que publica un llibre que es diu Amor, etc., on reprèn la vida d'aquests personatges 10 anys més tard. És a dir, què els ha passat durant aquests 10 anys? Aquest gap el reconstrueix, no te'ls explica, però els agafa 10 anys més tard, no? I com es relacionen, si encara es relacionen, si hi ha, en fi, rivalitats, com evoluciona la història d'aquest triangle d'amistat, d'amorós. Ell en el seu moment va negar, això no és cap homenatge a Jules de Gim, no va per aquí, perquè clar, tothom li deia, no? Però bueno, una mica sí que s'hi veia, però que està molt ben conduït, no? És a dir, al marge de tot i del to que estem destacant i dels temes i tal, té una capacitat de fer estructures, en alguns casos desconcertant. Nivells de vida, si recordeu, comença amb una història de globus aerostàtics que despista molt que després agafa un viarany que no te l'esperes.
Té tota la raó el Jordi amb això que deies del 3, no? Que és el triangle, però també el tríptic, perquè el nivell de vida és un tríptic.
Sí, exacte.
No? Són tres històries, però que les pensa com a tríptic, com un tríptic que ja és alhora narratiu i discursiu. És a dir, per arribar a la tesi del tercer, no?, del tercer capítol, he de plantejar abans una mena de tesi d'antítesi, no? És a dir, fa una mica, jo crec que seguint amb la pregunta que deies, Jordi, abans de claus de l'èxit de Julian Barnes, o claus de la seva brillantor, crec que una d'elles també és aquest domini estructural que ara comentem. És a dir, aquesta capacitat que té d'unir lo narratiu amb lo discursiu, o de no desdibuixar una història, perquè acabes llegint-la per veure què passa amb aquest matrimoni, amb aquest triangle,
sí,
no?
Sí,
o amb
sí,
quina relació té els globus aerostàtics amb el seu dol particular.
Amb la Sarah Bernhardt, per mi. Me'n recordo, sí.
Per això, que la qüestió és, què passa si jo trenco una continuïtat narrativa de causa-efecte i la penso com una continuïtat discursiva, de que això que es posa aquí, aquesta tesi que observo en el primer cas del globus aerostàtic, la poso al costat de la història de Sarah Bernhardt, la poso al costat del meu dol, no? I en aquesta, aquí, crec que és un dels altres llocs on Barnes excel·leix. Perquè El lloro de Flaubert és un altre per mi, malgrat potser és el títol més conegut, però val la pena rellegir-lo també pensant i fixant-nos en aquesta qüestió estructural. És un llibre complexíssim a nivell estructural
és
i, alhora, d'alguna manera, molt senzill de llegir. És a dir, les idees complexes, exacte. Les idees complexes que Barnes, per exemple, mobilitza El lloro de Flaubert, de termes de teoria literària, d'estètica de la recepció, etcètera, etcètera, o de narratologia, resulta que te la llegeixes amb un senyor que s'ha agafat El lloro de Flaubert i se l'està mirant i intenta entendre què va fer aquell senyor amb aquell lloro dissecat, no?
Sí, allà
per escriure El cor senzill.
El cor senzill, exacte, el tenia allà Lulú, que li va posar el nom, a l'escriptori, mentre escrivia. Hi ha una edició recent dels 40 anys del lloro. El lloro de Flaubert és un llibre l'any 84, efectivament. 62 va publicar-ne amb traducció de Núria Rivera aquesta edició especial amb pròleg, com ens diu redundantment la coberta de Julian Barnes. Però volia rescatar... hi ha una cosa, un cop més, la finesa del mestre Barnes, del final del pròleg. El pròleg és molt divertit perquè explica quan ell va rebre un telegrama, estaven de cap de setmana, era la seva tercera novel·la, i va rebre un telegrama on li deien que era finalista del Booker Prize, no?, per sorpresa d'ell, i estava llegint un llibre, diu, i en aquell moment vaig deixar-lo i pensar, perquè estava llegint un llibre d'un altre finalista. Sí, estava llegint un llibre d'Anita Bruckner, i li va dir a la seva dona, mira, no el guanyaré, però aquest llibre d'Anita Bruckner no serà qui me'l faci perdre. La següent frase, aquest llibre d'Anita Bruckner em va fer perdre.
Va guanyar Hotel du Lac, devia
ser. Però sí, senyor, Hotel du Lac va ser, sí. El tema és, al final, no? ell fa, això és una mirada retrospectiva, 40 anys més tard, Barnes recorda l'èxit inesperat del Lloro a Flaubert i el que va implicar també per la seva carrera. També reconeix que era una època, als 80, sobretot cap a la segona meitat, on els escriptors britànics es van posar a la moda, no? I la seva generació, si voleu després en parlem, que hi ha uns quants noms importants, doncs també van tenir aquesta fortuna. Però llavors hi ha una cosa molt bonica que diu cap al final d'aquest pròleg. Diu, pel que fa al títol, tant de bo hagués pogut registrar-ne el format. El nom d'una persona famosa combinat amb un objecte poc clar i de manera suggeridora. Si tingués 50 penics, o fins i tot una mica més, per cada llibre que ha sortit durant els últims 40 anys amb títols com L'abric de Proust o El botó de Pushkin, també Els botons de Napoleó, o Els cabells de Beethoven, o El nas de Virginia Woolf, o El barret de Vermeer, etc, potser no seria gaire més ric, però sí que podria presumir d'haver començat un gènere molt menor de títols. I té raó, no? Té tota la raó, va ser pioner amb una cosa que ha estat arxicopiada.
I jo recordo la sorpresa de llegir aquell llibre i de dir, què és això?
Sí. Què és això? Què m'està explicant?
I entres perquè t'interessa Flaubert, però alhora el Lloro, clar, si has llegit un cor senzill, però bueno... Però després se'n va cap a una altra banda i se'n va, en realitat, parla també de la relació entre francesos i britànics, no?, i anglesos. Això, i jo volia encara, perquè abans l'he citat un moment, el seu llibre anterior, que és Abans que ens coneguéssim, que en realitat el títol en anglès, això ho vaig descobrir l'altre dia, és una mica diferent. Aquí l'havia publicat Laia, o sigui, no sé si existeix, vull dir, pot ser que hi hagi exemplars de...
Jo l'he trobat a llibreries de vell.
De vell, és possible, no? El títol era Before She Met Me, o sigui, abans que ella em conegués a mi, cosa que defineix molt el narrador, també. O sigui, és un narrador que ja es posa a ell en el centre des del títol, no? I en canvi, Abans que ens coneguéssim, és una mica més genèric.
Anagrama també va traduir Antes de conocernos.
Veus? Doncs és, que... sí, és això.
És inexacte, és inexacte.
És una mica inexacte. I la idea, i jo us deia que jo el recordava com... També hi ha un triangle, perquè al final és un home que està casat, que se separa perquè coneix una noia més jove que havia sigut actriu i que creu que és la dona de la seva vida i, per tant, se separa i es casa amb aquesta altra noia i quan porten un temps casats, comença a... Bueno, un bon dia descobreix, mirant una pel·lícula, que ella sortia, doncs, enrotllant-se amb un home i diu, el primer adulteri que vaig conèixer de la meva dona el vaig veure a la pantalla, no? Diguem. I això li provoca una obsessió que fa que vulgui saber exactament com era la vida abans que es coneguessin, com, que és un tema molt genèric, o sigui, tots voldríem saber detalls de la vida de les persones que coneixem abans d'haver-les conegut, perquè ens donarien una informació que no té a veure amb nosaltres, diguem-ne, som com espectadors, no? Però ell sap portar-ho cap a un nivell que, a més, jo crec que en aquella època, és això que tu deies, és a més jove, és l'època també del primer i el segon llibre del Martin Amis, i són novel·les molt divertides, o sigui, hi ha un punt de buscar, de remenar la porqueria, per entendre, que té molta gràcia. Però, en canvi, jo el recordava com si aquesta actriu ja fos una actriu de porno. Sí. I no, en cap moment surt la paraula porno al llibre. És una actriu que ha fet pel·lícules, probablement, que en aquella època, més als anys 70, doncs, sortien despullades, però que no és pornografia.
I explora una cosa molt tòxica i molt perillosa, que és la gelosia retrospectiva.
Exacte. No? Bueno, és que aquest és el tema, sí.
Que és terrible, això.
Com em puc sentir enganyat si encara no em coneixies, quan no, o jo no et coneixia tu? Sí, és meravellós, però jo crec que aquí... Crec que estàs tocant una altra qüestió que és molt, molt característica de Barnes, que és aquest salt de... o aquesta capacitat que té de... estranyar la cosa més quotidiana, no? I no tractar-la estrictament com una qüestió psicològica, no? Bueno, vaig a fer sociologia o vaig a fer psicologia. No, vaig a tocar alguna cosa de la increïble estranyesa del que passa per ser més quotidià o més habitual, no? I crec que en aquestes novel·les que podrien semblar més sociològiques, no? Metrolàndia o Parlem-ne, o el Abans que ella em conegués...
Sí, abans que ens coneguéssim, abans que ella em conegués a mi...
Crec que aconsegueix això, no? Ho dic perquè hi ha com aquest altre Barnes, del Lloro de Flaubert, de la història del món en 10 capítols i mig, d'Anglaterra, que és un dels meus llibres preferits, seus, que és un Barnes més de conceptes molt forts, no? De dir, ostres, Anglaterra, doncs algú munta un duplicat d'Anglaterra en una de les illes del sud d'Anglaterra, no? Una altra Anglaterra. Ostres, és una idea molt forta, ja només, sí, el que tu deies, sí, sí, només amb aquesta sinopsi brutal i injusta,
exacte,
aconsegueix retenir una cosa interessant i aconsegueix fer la idea tan potent que la fa atractiva, no? Que és atractiva. Però, en canvi, aquest altre llibre que podríem dir-ne, diguem-ne, enganyosament, però més sociològic o més psicològic, en realitat està fent i està sempre amb un ull pendent de l'estranyesa, no? Uh-huh. I crec que això és part del que també el fa tan rellegible. És a dir, Barnes és un dels autors que l'acabes de llegir i potser no immediatament, però et fan seguir ganes de tornar-lo a llegir. És a dir, et fan entrar ganes de tornar a llegir, de repassar passatges, de tornar al lloro de Flaubert, de tornar al llibre que sigui que acabes d'acabar, no? No sé si us passa, eh? Això és una cosa molt meva.
Sí,
però a mi no em passa amb tots els escriptors, i amb escriptors que m'agraden. I en canvi Barnes, des d'aquesta aparent lleugeresa d'un tema de, bueno, doncs és un triangle amorós, bueno, doncs no sé, ok. Ostres, no, t'aconsegueix portar al lloc d'una estranyesa molt característica i molt seva, a més. És una estranyesa que, òbviament, depèn de la mirada de Barnes. I aquí és on jo crec que sorgeix aquesta altra qüestió.
Mira, ara és que mentre parlaves he buscat un fragment perquè em feies pensar exactament amb aquest personatge que és la Jean, que quan es retroben, clar, es retroben i ell ja és un escriptor reconegut, i ella li diu, no has canviat, vaig dir, mentre la Jean s'asseia al davant meu. Mentider, va replicar ell alegrement. Ella és esquerpa, és més aviat esquerpa, no? Diu, dona, vull dir, tenint en compte les circumstàncies, però no, en realitat no. Tot allò era incòmode per mi, ho admeto. Vaig tractar d'explicar que la constitució òssia era la mateixa, i els ulls i els somriures, quan ella em va tallar. M'agraden alguns dels teus llibres, però altres no. I ell diu, no em sorprèn gaire. I diu, aquesta hibridació que fas em sembla que és un error. Hauries de fer o una cosa o l'altra. I ara quan deies així, vull dir, que té aquesta totalment cosa, i deu haver gent que no li agrada. Però jo crec que és justament aquesta capacitat de trobar l'estrany en el quotidià, no? Una mica Shlovsky, no? Aquella cosa...
Sí, sí, normalista.
És exacte, és com molt de novel·lista. Doncs, bueno...
Si m'ho permeteu, crec que aquí hi ha una clau de volta amb el tema del comiats de la memòria i del relat. I crec que una de les qüestions que també fa comiats és acostar, com ha anat fent en tals altres llibres. Jo penso en el capítol de biografies de Flaubert, del lloro de Flaubert, allà ja està també, no?, present. Però que és aquesta indistinció entre la memòria com un agent de creacions de ficcions que nosaltres confonem amb la realitat perquè no ens adonem de tot el que hem oblidat i de com hem distorsionat el propi record, i la feina de l'escriptor. Sí. Llavors, clar, si un no pot distingir clarament entre el record i la ficció, com Barnes no ha d'escriure novel·les híbrides? És a dir, com no ha d'incorporar en la ficció l'autobiografia, i per descobrir que l'autobiogràfic ja és una forma de ficció, sí, sí, i que quan un intenta, en aquest moment en què parla de Liam, com recordar el record tal qual, dius, no, però si de seguida que t'adones que com més l'has anat explicant i com més l'has anat recordant, més l'has anat tergiversant a mesura que l'has anat considerant més real. Crec que aquesta paradoxa és crucial, o sigui, és central,
sí, sí,
en Barnes. I que, clar, jo crec que en aquest passatge que llegies, com un escriptor que pensa la memòria com un operador ficcional pot distingir la ficció de qualsevol altre gènere. I crec que aquí hi ha una dels pinyols, de Barnes.
Sí, sí.
Som-hi, passi Xostakóvitx també, protagonista, sí, protagonista, una novel·la,
sí, tant,
potser
sí,
no la més barnesiana en els termes que estem parlant, no? El soroll del temps, que és aquesta recreació, si recordeu, de la vida de Dmitri Xostakóvitx, el gran terror en l'era estalinista, novel·la també dividida en tres parts, també triangular, i amb un protagonista que, de fet, és un... No és l'única vegada, abans, gran malhomen també incorpora moltes vegades, no?, la música, i per tant un homenatge i un llibre també remarcable que lliga, això ara parlàvem també, abans l'hem citat només, un tal Martin Amis, no?, i tota, sí, aquesta colla, perquè hi ha aquest... Van ser molt amics, i hi ha un moment que, doncs, Martin Amis se'n va canviar de gent. Sí, i aquí també això s'explica.
Això va ser la gran història.
Sí.
Però és revelador que en aquest últim capítol parla de Martin Amis.
Sí, sí.
I parla en realitat, Martin Amis també té un últim llibre, diguem-ne, involuntàriament últim llibre,
sí,
que és aquesta memòria des de dins, que és un llibre extraordinari també per repassar i fer-ho d'una manera intel·ligent, divertida, que és molt ell, no? Aquesta cosa d'arribar al nivell d'inventar-te o d'imaginar-te que en realitat el teu pare era Philip Larkin, que va deixar embarassada la teva mare, no? I que no t'ho van explicar mai, però que podria ser així. Jo que trobo que és una invenció extraordinària. Però sí, no? Ells, clar, això expliquem-ho potser, la dona,
sí,
la Pat
Cabana,
que surt a tots els llibres, sí, sí, dedicat, era la gent literària del Martin Amis, i a aquest moment on el Martin Amis, ell ho explica així, com que s'ha de canviar les dents i és molt, molt car, diguem-ne, s'ha de fer una dentadura postissa i és molt cara, doncs accepta unes ofertes d'una editorial americana i això comporta canviar de gent. I en aquell moment és quan publica, em sembla que és de la informació, diria, d'Information, no n'estic segur, eh?
Se'n va amb Andrew Wiley,
sí, se'n va amb Andrew Wiley, Chacal, i deixa Patka, i això provoca un trencament de l'amistat amb el Julia Mans. No sé fins a quin punt és un joc d'ells dos, i al llarg, perquè al llarg de la vida, potser era menys en inversió del que ens pensem, però en tot cas, és veritat que el
Julia Mans... Vols dir que no eren Vargas Llosa i García Márquez?
No, crec que arribés a... Jo crec que no, perquè entre altres coses tenien amics comuns,
clar,
com el... O sigui, Triangle, és una altra vegada, com diem McEwan, que devia anar a escoltar un i a escoltar l'altre. És veritat que el Martin Amis se'n va viure a Estats Units, a Nova York, i llavors, per tant, hi ha més distància, però, clar, en aquest grupet, el Martin Amis i el Ian McEwan, l'escuderia aquesta famosa que va crear l'Anagrama, no?
Bueno, la New British Fiction, no?
Sí, British Fiction.
Jo recordo l'any 2009, als 40 anys d'Anagrama, en un hotel a l'Eixample, diguem-ne, vam fer una festa, i estaven, menys Martin Amis, que no va venir, però hi havia gairebé tothom, tota aquella colla, i recordo un moment de fan, te'n recordes la foto, eh?
Sí, sí.
Que després als 50 ja no van venir molts ells.
Clar, i Ishiguro guanya el Nobel, i d'alguna manera cancela la possibilitat que aquests altres grans escriptors guanyin el Nobel. És molt... Evidentment podria passar, però no, jo crec que d'alguna manera esperaves que Salman Rushdie, Julian Barnes, Ian McEwan, d'alguna manera tots havien acabat guanyant el Booker Prize, i aleshores que potser guanyessin un dia d'aquests els hi caigués el Nobel, i se'l van portar Ishiguro, i aleshores els altres ja devien pensar, ja està, ja ha passat el tren, no? Ja no vindrà més. Hi ha un altre element que crec que és important de destacar, que és que aquesta nova generació, que són tot homes, pràcticament, d'alguna manera van fer desaparèixer una gran generació d'escriptores dones. Que eren més grans que ells, que eren la Iris Murdoch, sobretot, i la Margaret Drabble, la Penelope Lively, gent que eren escriptores que eren molt bones, de gran nivell, que venien molt, que eren molt reconegudes, que havien guanyat premis, i de cop aquesta nova manera de narrar és els anys 80, eh?
Sí, sí.
Si això són els 80. La manera de narrar canvia, hi ha una llibertat, no sé exactament què és, també és el progrés, podríem dir-ne, i fa això que sí.
Bueno, també és una... Jo pensava una altra de les coses que em semblava molt interessants, ara que ja pensem l'obra de Barnes, no? Com podríem tractar-la com una obra acabada o clausurada, que en realitat els llibres d'això dels 80-90 són també els llibres més explícitament i agressivament postmoderns. És a dir, també hi va haver una entrada en tot aquest grup, en relació, si ho feu amb mi, a McEwan, no? Els primers McEwan no són molt més negres, són molt més obscurs, molt més tortuosos, que no el McEwan d'Expiació, per dir alguna cosa, que potser és un dels més coneguts, no? Seus. I pensava, i Martin Amis, no? Bueno, ell ha mantingut molt la irreverència aquesta, heavy, però el llibre Rachel, per començar, déu-n'hi-do. I pensava que hi ha una agressivitat que també va molt en sintonia en els temps, no? En tota aquesta entrada o aquest desplegament europeu dels preceptes i de l'actitud i de la irreverència i del sincretisme, diguem-ne, postmodern. I en el cas de Barnes em sembla molt interessant, perquè potser aquests llibres que hem mencionat, no? Des d'això, Anglaterra, o la història del món, etc., són llibres que crec que els postulats estètics postmoderns són molt evidents, mentre que la seva evolució posterior... i crec que Comiats és un molt bon exemple d'això, mantenint l'atenció a tot aquest canvi de paradigma de cosmovisió postmoderna, el que han anat fent ha estat treballar per dir-ho així, implicitar-la. És a dir, els pressupòsits hi són, però ja no són el tema. No els posen agressivament, sorollosament a sobre la taula. I crec que potser hi ha alguna cosa d'això, d'aquest primera entrada agressiva, que explica aquest desplaçament i aquesta
això li va...
invisibilització, no?, de la generació precedent.
Això li va passar també temàticament a un altre d'aquest British Dream Team, que a mi m'ha agradat molt llegir-lo, que és David Lodge. David Lodge també, amb moltes... Vaja, les seves novel·les més celebrades, penso en els anys 80 i primers 90, són més estil novel·la campus, on la literatura té un paper molt actiu, on els professors són protagonistes, on s'intercanvien destins, on hi ha un munt de jocs amb teories literàries del segle XX de tot tipus, i, en canvi, va evolucionar cap a un tipus d'història més... psicologista, sí, positivista, però aparcant una mica... Un dia va venir David Lodge fa uns 20 anys a Barcelona i en una roda de premsa li vaig preguntar si, i, més o menys per això. I la resposta venia a ser: m'he avorrit de parlar de literatura dins de les meves novel·les. I que ja està, ho dono per clausurat. No?
Clar, per això m'agradava de Barnes. Jo volia destacar que ell no ho deixa de parlar de l'ofici d'escriure, de tot això que estem dient, no? De l'acte de narrar, com ho permea tot i ho transforma tot. Però ho fa des d'un lloc, crec que ha trobat un equilibri molt... molt, molt just, molt exacte i molt agradós entre tota aquesta reflexió que segueix sent-hi. La primera que grates una mica i topes, i amb els títols, els intertítols, les citacions, etc. Però ara pot seguir la història de Stephen Jean, per dir-ho d'alguna manera,
sí,
no?
Sí, sí.
I el pots llegir, o els nivells de vida, el puc llegir com una història sobre el dol, l'amor, etc. L'última història, l'única història, perdona. I jo crec que aquest equilibri és característic d'aquesta evolució d'aquesta generació, no? Que comença entrant, incorporant tots aquests preceptes, totes aquestes reflexions metateòriques, tot aquest afany per la fragmentació, per la citació, per la intertextualitat, etc. I alguns, com Lodge, no, ho han abandonat d'una manera molt més taxativa, i en canvi Barnes ha trobat una manera de localitzar-ho des d'un lloc que crec que és molt conscient del gran problema d'aquesta tradició, que és: té sentit seguir fent el que ja vam fer sorollosament als 80s, que en realitat ja era recollit del que els americans estaven fent als 60s? No, ja no en té. I crec que Barnes diu: no, la qüestió és portar-ho en un altre lloc, que sorprenentment és un lloc, així com s'acusava de lo postmodern d'inhumà o d'antihumà, doncs és brutalment humà, no? O fins i tot humanista, no, en aquest sentit.
Jo tinc la sensació que en l'operació han guanyat lectors. Perquè, no?
Sí,
perquè
penso sí. Que... Bueno, i no només lectors, és que tu agafa'ls tots... Tots tenen novel·les que han acabat al cinema.
Sí,
i que
veritat.
Han acabat sent pel·lícules. I a més, pel·lícules de gran pressupost d'èxit, cosa que els amplia, la, no sé si la nòmina de lectors, però en tot cas, sí de coneixement, no? De ser més reconeguts. Canvia el David Lodge, és que ara m'hi has fet pensar. Jo, és un dels autors que he rigut en veu alta llegint-lo, perquè llibres com Intercanvis o Bona Feina... Sí. És que,
bueno, eren molt bons.
Eren molt divertits i molt bons, però alhora... Em sembla que és en aquest mateix comiat, si hi ha un moment on el Barnes recorda que hi va haver un moment on ell va escriure que s'havia de fer una moratòria de 20 anys sobre les novel·les de campus d'Anglaterra, sobretot d'Oxford i Cambridge.
Ho diu. Sí, sí.
I penso, això ho devia dir quan el David Lodge estava publicant...
Això ho va dir el Lloro, imagina't. Imagina't, l'any 84.
Veus? Doncs ja és això, perquè és aquella època, potser als 80, quan Lodge va treure aquestes novel·les.
Que deia que això el 2004 va prescriure, però jo mentalment, sense dir-ho a ningú, la vaig allargar, la vaig prorrogar 20 anys més. Sous aucun prétexte, je ne veux de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu.
De com dia Déu ens n'ha donat una lliçó magistral Julian Barnes en aquest comiats. Recordem-ho, l'últim llibre que publica, si no canvia de parer, i que podem llegir molt ben traduït per Alexandre Gumbau a l'editorial Angla, que és la que els últims molts anys ha anat publicant la seva narrativa, també assajos com el que abans citava, canviant de parer, i algun altre títol, Jordi, que, no, que volia citar, tenies per aquí, almenys esmentar.
Bé, el problema és que la memòria ara em treia. Hi ha un llibre d'assajos. Ara m'hauria d'inventar el títol i quedat tranquil. No, és un llibre que es va publicar, no sé si en català, no, suposo que sí, però no ho tinc clar, dels seus assajos sobre art.
Ah, sí.
Que, essencialment, és Maneres de mirar, em sembla, Maneres de veure.
Maneres de mirar és el John Berger.
Amb els ulls ben oberts.
Això mateix, sí senyor.
Amb els ulls ben oberts. Perfecte, gràcies. Sí, perquè a més entens també que la gran majoria... són assajos sobre pintors francesos.
Exacte.
O sigui, que per tant li permet fer molt sovint l'enllaç cultural entre Félix Vallotton, no me recordo, Corbet, n'hi ha uns quants, diguem-ne, i està molt bé. Veus? Està molt bé. No és, veus que és un altre, evidentment, és un altre Julian Barnes, però sí, sí. La part aquesta de la connexió francesa.
Clar, clar, bueno, per això també sona François Hardy, per acomiadar-nos d'abans i agrair-li la seva literatura, que podem seguir rellegint, perquè és dels escriptors que sempre ve de gust fer-ho. Borja, Jordi, moltes gràcies per compartir la sessió, que vagi molt bé. Núria Ventura, Rosa Silluer, i com dir adéu.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surexposer mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en saurai mieux comment te dire adieu. Comment te dire adieu. Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surexposer mes yeux. Derrière un Kleenex, je saurai mieux comment te dire adieu.